Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com. Bona vesprada a totes i a tots. Ja tornem a ser així, La Mosca, com cada dijous, i en plena ressaca de falles, de Pego també, que aquí a Pego tenim de tot. Bé, esperem que us hàgiu divertit, que hàgiu disfrutat de les falles i la reentré siga suau. Aviat vindrà la Setmana Santa, que hi haurà temps d'empenedir-se dels pecats que haureu fet, bandidos i bandides. Bé, el programa d'avui, com sempre, serà molt amè i molt didàctic i aportarà informació. La primera part ja ho sabeu, els programes, les cròniques del Dani, des d'Amèrica Llatina, Joània, i el nostre incontinent també dirà la seva, l'hauria de ser veritat. La segona part la dedicarem, parlarem del centenari Estellers, perquè sí, perquè passen coses i les volem comentar. Després també un acte, diríem, d'aquest país d'intolerància i de pseudofeixisme que va passar a Bellreguard, també ho comentarem. I com a article una miqueta polèmic i fora de la política general, és un article en què parla de és bo menjar carn de gos? Com ho veieu? Ahir parlarem sobre aquest tema. La música la posarà dedicada a les falles, pues una batxeteta de la Rimaeta, que suposo que molts l'haureu ballat i l'haureu sentit, la de Sergi Aragó Tacho, que ha fet furor amb aquestes falles. Després també tancarem amb l'Arturo Álvarez i Estellers amb el seu poema Enyore un temps que no és vingut encara, a ritme de blues. I després, per donar-li un toque també musical i festiu, doncs un tema Mozart Mambo, el Manicero, cantat amb orquestra a Berlín l'any 2022. Boníssim. I res més, amb això acabarem el programa. No hi haurà temps de més coses. Esperem que us agradi. Així que arrenquem. Arrenca, comença La Mosca.
No está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Saludos amigos, en especial a Jordi y a Vicente, que hacen posible este encuentro con ustedes cada semana. En la tarde de hoy platicaremos sobre cuatro trabajos recientes en la sección de noticias del diario Cuba Información. En el primer lugar tenemos ¿Estás con Cuba y Palestina o con Estados Unidos e Israel? Basado en el texto de David Rodríguez Fernández. Contra 187, solo dos países votan cada año en Naciones Unidas a favor del bloqueo económico que hace la vida imposible a la población cubana, Estados Unidos e Israel, los mismos ejecutores del exterminio de la población palestina en Gaza. Cuba y Palestina son dos pequeños pueblos bloqueados y agredidos por dos grandes enemigos de la paz, que utilizan el hambre como instrumento de guerra contra la población civil indefensa. Cuba sufre un bloqueo económico de más de 60 años, agravado por más de 200 medidas punitivas recientes. La Franja de Gaza no solo sufre desde hace 17 años el bloqueo a la entrada de suministros básicos, sino también una guerra de bombardeos sistemáticos sobre barrios de viviendas, hospitales o infraestructura. Cuba ha formado y sigue formando de manera gratuita a cientos de profesionales médicos de Palestina. Muchas de estas personas hoy resisten o mueren bajo las bombas sionistas con la complicidad de la clase política y los medios de Europa. El lobby sionista condiciona la política interna de Estados Unidos del mismo modo que lo hace la mafia cubanoamericana de Miami, y en este genocidio planificado, Washington actúa como el hermano mayor y protector de Tel Aviv en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso, hoy, la disyuntiva ética es así de simple y básica. Solidaridad o exterminio. O estás con Cuba y Palestina, o estás con Estados Unidos e Israel. En otro ámbito de información, tenemos la incógnita de que si quiere Biden reducir la migración cubana como lo hizo el presidente Obama. Basado en el texto de José Ramón Cabañas en el diario de información Cuba Debate, en enero de 2017, en la despedida del presidente Barack Obama, Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo migratorio. Su puesta en práctica por parte de Washington redujo casi a cero en el año siguiente la llamada inmigración ilegal. En Cuba se respiraba esperanza. La Casa Blanca autorizó vuelos, cruceros e intercambios que generaron prosperidad en ciertos sectores de la isla y cumplió el número pactado de visas hacia Estados Unidos. Pero Trump cambió dramáticamente el panorama. Durante años mantuvo casi en cero la entrega de visas e impidió el envío de remesas a la isla. Prohibió nuevos vuelos, intercambios y cruceros e impuso todo tipo de medidas de asfixia que en el pico de la pandemia llevaron al pueblo cubano a un límite existencial. La protesta social de julio de 2021 provocó una fiesta en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. ¿Estaría llegando entonces el fin de la Revolución Cubana? La crisis económica grave continúa en Cuba 3 años después, pero no ha provocado un cambio político, sino un movimiento migratorio de gran envergadura hacia Estados Unidos, cifrado en 500.000 de personas. Una vez más, el problema y la pelota está en el tejado de la Casa Blanca. El presidente de México planteó la solución de una manera muy clara a su homólogo estadounidense. ¿Quieren ustedes que la inmigración cubana se reduce drásticamente como lo consiguió Obama? Retiren las sanciones, comiencen a levantar el bloqueo y actúen con valentía. Continuamos con las primicias del diario Cuba Información. Guerra de Estados Unidos contra las MIPINES cubanas. Basado en el texto de Arthur González, en febrero visitó a Cuba Kerry Hannan, subsecretaria de la Junta del Departamento de Estado en Estados Unidos. Leemos que se reunió con la sociedad civil cubana e hizo énfasis en el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos. Cinismo es la palabra más fina que nos viene a la mente cuando contemplamos el exterminio a cielo abierto del pueblo palestino gracias a las bombas de Estados Unidos y a la protección que brinda en Naciones Unidas a Israel. Pero el descaro es aún mayor cuando nos aseguran que Hannah se reunió con empresarios cubanos independientes para demostrar el apoyo continuo de Estados Unidos al pueblo cubano y al sector privado cubano. ¿Apoyo al sector privado? No solo el gobierno de Biden no ha revertido la prohibición impuesta por Trump a cruceros y ciertos viajes desde Estados Unidos, que hizo quebrar a cientos de negocios familiares en La Habana. Además, sigue sin levantar el bloqueo financiero al sector privado cubano, cediendo a las amenazas de congresistas de la mafia de Miami, que, en sus medios digitales de propaganda, extienden la narrativa de que las MIPINES son un truco del castrismo para burlar el embargo. Para ello, presenta el ejemplo insignificante de 3 o 4 emprendimientos abiertos por familiares de dirigentes de un total de 11.000 MIPINES y 600.000 personas que trabajan por cuenta propia en la isla. Exigían un sector privado en Cuba y ahora que existe, necesito asfixiarlo. El último punto de análisis en el día de hoy. ¿La mafia cubanoamericana doblega a Netflix? Basada en el texto de Arthur González, nos expresa que la mafia cubanoamericana de Miami no solo impone la censura y el veto a todo artista que no repita su catecismo contra Cuba. Llega incluso a doblegar a empresas como Netflix, que ha debido llegar a un acuerdo de contenido no relevado con José Basulto, conocido anticastrista que, descontento con la película La Red Avispa, presentó una demanda judicial. Basulto no consiguió impedir la emisión de la película, en el que se le presenta como un terrorista, ni eliminar los créditos de la frase de que la historia está basada en hechos reales. Los documentos desclasificados indican que en 1960 Basulto fue reclutado por la CIA y entrenado para apoyar la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos. Derrotada esta, huyó a la base naval de Guantánamo. En Miami, se integró al llamado Ejército de Liberación Anticomunista y participó en varios ametrallamientos desde lanchas, controteles y teatros en La Habana. En 1983, entró en una organización paramilitar, la Junta Revolucionaria Cubana, y desde Honduras apoyó a la contra nicaragüense. En 1991 firmó Hermanos al Rescate, organización en la que infiltró el aviador y agente cubano René González, protagonista de la película La Red Avispa, y que ha denunciado, entre otras cosas, sus vínculos con el narcotráfico. Basulto intentó censurar una película que lo representa como lo que es, un terrorista, a menos que no sea un terrorista su probado y reconocido prontuario paramilitar. Hasta aquí las primicias de informaciones de hoy. Como siempre le digo, con todo esto que les he brindado, saque usted sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por su atención. Desde Cuba les saluda Joya Guzmán. Tengan todos muy buenas tardes.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo.
En nuestra columna semanal, que llamamos El Tábano dentro del programa La Mosca, normalmente damos un panorama de las noticias que no aparecen en otros medios de comunicación sobre nuestra querida Latinoamérica. Normalmente lo hacemos sobre Sudamérica, que es lo que más nos toca, los que más noticias llegan aquí. Pero esta semana queremos dar un poco de luz sobre un país que está, quizá en este momento sea el país más perjudicado, el país con un índice de violencia y de intervención de los Estados Unidos de América más grande, que es un país caribeño, que es Haití. Poco hablamos, poco se habla en general de países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, salvo ahora que está el asesino este de Bukele transformando el país en una inmensa cárcel. Pero hoy vamos a hablar de Haití, porque nos duele Haití, porque además creemos que está en una situación prácticamente virada de aquí irreversible. La semana anterior, la ya crítica situación de violencia en Haití se agravó todavía más cuando el avión que traía de retorno al primer ministro Ariel Henry no pudo aterrizar en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe al negársele el permiso por la presencia de criminales armados en la terminal aérea. La aeronave tuvo que dirigirse de emergencia a Puerto Rico luego de que tampoco el gobierno de la República Dominicana autorizó su aterrizaje en Santo Domingo. Henry había salido de su país el 28 de febrero para participar en una cumbre de la Comunidad del Caribe, la CARICOM se llama, en Guyana. De allí se dirigió a Estados Unidos para asegurar la continuidad del respaldo de la Casa Blanca, oigan bien, a su interinato. O sea, es un presidente que está ejerciendo un interinato con todo el apoyo descarado de Estados Unidos de América. Entonces se dirige hacia allí, decíamos. El interinato de él se inició en julio del 2021, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, pero se alargó tanto que ya no cuenta con el respaldo social. Sin respuesta clara de los estadounidenses, el avión se dirigió a Kenia, donde firmó un convenio con el presidente de ese país africano, William Ruto, para la llegada de 1,000 policías Haití, a policías de Kenia a Haití. O sea, mercenarios, hablando directamente. Mientras tanto, en el país caribeño ocurrió un escape masivo de las cárceles. Unos 3,000 se quedaron, fueron liberados presos. Las autoridades en funciones dictaron el toque de queda y comenzaron los enfrentamientos en las calles de la capital entre bandas armadas y la policía. Esta escalada de violencia proporcionó el contexto para que uno de los líderes más notorios de las bandas criminales, Jimmy Cherizier, que lo conocen como Barbecue, dijera que tiene vínculos con Will Philippe, un paramilitar que volvió hace unas semanas a Haití luego de purgar una sentencia de varios años en una cárcel en Estados Unidos. Philippe fue el que inició en el 2004 una revuelta armada contra el presidente Jean Beltrán Aristide, que derivó en un golpe de Estado y la intervención del país con una misión encabezada por militares franceses. Así está la situación en Haití. Este conjunto de vínculos fueron resaltados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que señaló al gobierno de Estados Unidos de estar detrás del nuevo alzamiento sedicioso, dotando de armas a las bandas criminales con la finalidad de intervenir nuevamente el país. Sus palabras, las palabras del compañero Nicolás Maduro, fueron: en Haití hay un alzamiento de las bandas criminales. ¿Quién está, se pregunta Maduro, detrás del alzamiento de estas bandas? ¿Quién armó a estas bandas? ¿De dónde venían las armas? Tienen 4 años denunciando que todas las armas venían ilegalmente de Estados Unidos. Se pregunta Nicolás Maduro, ¿por qué Estados Unidos no hizo nada? ¿A quién le conviene el caos en Haití? ¿Quién viene pidiendo una invasión en Haití? Saquemos conclusiones. Ayer, luego de una reunión de emergencia efectuada en Jamaica, de representantes de varios países de la comunidad del Caribe, que se llama CARICOM, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció su decisión de renunciar al cargo una vez que en su país se conforme un consejo presidencial de transición que designe un nuevo ministro interino. En este consejo de transición, de 7 miembros con voto y 2 observadores, Estados Unidos aseguró un rol clave en la seguridad, sin asumir riesgos enviando sus propios militares, pues su compromiso es aportar 300, escuchen bien, 300 millones de dólares para el financiamiento de una misión internacional que operativamente la encabezaría Kenia. En principio se sabe que Estados Unidos le pasaría a Kenia 100 millones de dólares para que 1,000 militares mercenarios keniatas vengan y desembarquen en Haití para masacrar a la población que se rebele. Porque ellos dicen que van a luchar contra las mafias, pero ellos son parte de las mafias y del narcotráfico. Pensemos, como siempre hemos analizado, hablando de Colombia, de Bolivia y de otros países productores de cocaína, que ellos son los productores, pero el principal consumidor de estas drogas duras es Estados Unidos de América. Por lo tanto, tienen una misión de mirar para otro lado cuando se trata de desmantelar las verdaderas fábricas de cocaína que existen en Latinoamérica. Entonces, en este caso, colocado entre la espada y la pared, el presidente, ahora depuesto, sin tener forma de volver a Haití, la decisión de dimitir la tuvo que tomar este que se llama Henry, para evitar que se prolongue el vacío de poder que favorece la acción de las bandas criminales. Entonces nosotros pensamos una vez más que apoyamos la lucha de Haití. Nosotros creemos que estas pandillas parecidas a las centroamericanas o los carteles del narcotráfico de México, las pandillas de Haití, se abastecen con armamento proveniente de Estados Unidos, tal como lo dice el compañero Maduro, y se financian mediante el narcotráfico y la extorsión, llegando a acuerdos con políticos y empresarios. Como consecuencia de los enfrentamientos entre estas bandas y sus acciones contra la población, murieron ya alrededor de 4.000 personas y 3.000 fueron secuestradas el año pasado. Escuchen bien, 4.000 personas muertas y 3.000 fueron secuestradas en el año 2023, mientras que más de 300.000 personas haitianos resultaron desplazadas forzosamente. La producción agrícola y la producción en general del país ha sido perjudicada gravemente por los ataques de estas bandas al campesinado. Por eso hoy queremos advertir sobre este golpeado país centroamericano, de donde escuchamos tan pocas noticias en los medios oficiales de nuestro país. Como decíamos al principio, cuando uno quiere saber algo de Honduras o de Guatemala o de algún país que no interesa dar noticias aquí, se oculta. Haití está pasando en este momento una verdadera crisis social y humanitaria. Un país absolutamente descontrolado, solo controlado por las bandas armadas que manejan el narcotráfico. Queremos hacer una reflexión alrededor de lo que está pasando en Argentina para cerrar nuestra columna de hoy. Cuando una sociedad, cuando un presidente en un país como Argentina, el Milei, este que ha sido votado por el 46% de la gente, perdón, por el 56% de la gente, habla de que no cree en la democracia, escuchen bien, de que no cree en el Estado, pues nosotros sabemos perfectamente que cuando desde el gobierno se combate al Estado y se vacía como se está haciendo ahora, quitándole todos los medios a la educación, a la sanidad, a los medios de comunicación alternativos, cuando esto ocurre y se desmantela el Estado, el país cae, como en Haití en este caso, en manos del narcotráfico y de las bandas armadas que son absolutamente incontroladas. Esto ya está pasando en El Salvador, ya está pasando en partes de Brasil, ya está pasando en Colombia y hoy quisimos narrar lo que estaba pasando en Haití. Fin la propera semana. Adeu.
Bé, ara volia llegir aquest article que heu mandat a la presentació sobre un altre cas d'intolerància i tics fascistoides així al País Valencià. És a VilaWeb del dia 13 i ho titula "Investiguen per enaltiment del terrorisme a la direcció d'un institut de Bellreguard per un acte amb Fermín Muguruza", diu l'article. L'equip directiu de l'Institut Joan Fuster de Bellreguard, aquí a la Safor, format per 6 persones, haurà de declarar el 26 de març al jutjat de Gandia acusat d'un delicte d'enaltiment del terrorisme. La denúncia la va interposar el grupuscle ultraconservador anomenat Associació d'Educadores contra l'Adoctrinamiento. El grup Pròxima Vox va posar la denúncia després d'una visita que el cantant i cineasta Fermín Muguruza, líder de Cortatu, va fer al centre el 23 de març de l'any passat. Muguruza va visitar Bellreguard dins la campanya de promoció del film d'animació Black is Belza, que ha dirigit. En aquell mateix viatge va visitar Ontinyent i la Universitat d'Alacant. El músic va ser convidat a proposta del Centre de Desenvolupament Rural de la Safor i l'Ajuntament de Bellreguard. Va oferir la sala del teatre per a projectar el film. L'acte va ser obert a tot el públic. Juanjo Giner, que a la legislatura passada era regidor de Cultura Democràtica, que incloïa infància, adolescència i joventut, participació ciutadana i cultura, ha dit a VilaWeb que per a commemorar la visita a Bellreguard, l'artista muralista Toni Espinar va proposar de fer un mural amb la imatge de Fermín amb la intenció que es col·locara en algun espai de titularitat municipal. Finalment, l'Ajuntament va decidir de posar-lo a l'Institut Joan Fuster. En el mural, que és una donació de l'artista, es poden llegir frases com «Ara, sense memòria, no hi ha aprenentatge». L'endemà de la projecció van dur per sorpresa Fermín a l'Institut per a mostrar-li el mur. Ell, emocionat, va dir unes paraules d'agraïment, però en cap moment va fer cap xerrada als alumnes com s'ha afirmat de manera falsa, ha explicat Giner. Justament, l'associació ultradretana basa la denúncia sobre la falsedat que el centre va convidar el cantant i cineasta a fer una conferència als alumnes. Fermín Muguruza va expressar la sorpresa i alegria pel mural en un vídeo que va penjar a les seves xarxes socials. Al vídeo es pot veure el cantant i cineasta acostant-se al centre mentre un tabal i una dolçaina toquen el cant dels maulets. Com a senyal d'agraïment per aquest detall, el cantant es va fer una fotografia amb uns quants alumnes del centre que així ho van voler. Tot l'acte va durar uns 15 minuts. Uns dies més tard, un pare va demanar a la direcció del centre que el Consell Escolar tractara la qüestió del mural del líder de Cortato, petició a la qual es va accedir. Des de la direcció han declinat de fer declaracions sobre aquest assumpte i mantenir la discreció en benefici, diuen, de la cohesió de la comunitat educativa. L'associació denunciant té un marcat caire conservador i ultracatòlic i està relacionat directament amb Vox. Vaja, por Dios. La formen professors i pares de família relacionats amb centres privats i religiosos que segreguen els infants per sexes, i això no és denunciable. En els seus postulats estan en contra que a les escoles es parli d'això que ells anomenen ideologia de gènere. Les seues denúncies tenen a veure també amb l'ensenyament de les diferents llengües oficials de l'Estat. La seva manera de treballar és incitar a la delació dels centres o professors que, a parer dels pares, adoctrinen els seus fills en aquests temes concrets. Fins així, la notícia de VilaWeb. Fermín Muguruza és un cantant d'un grup que es diu Cortato, de fa molts anys, del País Basc, que sempre ha denunciat les injustícies i la repressió al País Basc per part de l'Estat espanyol amb els anys més durs. I segueix, igual que fan totes les persones que tenen una mica de sensibilitat. Però clar, és basc, parla euskera. Va venir així a presentar un film que jo l'he vist i no té res a veure amb ETA, ni pràcticament la relació del País Basc és perquè la protagonista és una xicona adoptada per una família basca, que ella és d'origen àrab, i se'n va a les lluites o a veure què passa a Afganistan, anys 80, Líban, etc. Però pràcticament no és el País Basc. És a dir, això és l'enaltiment del terrorisme. No hi ha res més. Podeu buscar la pel·lícula si la veieu, ja ho veureu. Jo l'he vist a Bellreguard i la vaig veure, va estar ell allí, que a més és una persona molt amable i molt, molt propera. Va parlar en valencià, perquè ella ha estudiat, ha viscut a Catalunya i té ganes de parlar-ho, i un altre delicte. I a partir d'aquí, jo al·lucine amb aquest país de merda que tenim, aquest estat espanyol. Perquè, si això no és intolerància institucional, perquè aquí el que manen, evidentment, són els jutges, els cossos policials, etc. Perquè aquest grupúscul no té una influència social de res. Ara, ell sí que té influència perquè se va un jutjat, denuncia això, i el jutge, que és de la seva camada i que segur que es troben també de quan en quan amb reunionetes i fer-se les cervesetes, doncs diu, no, tu porta això que jo denunciaré. Després no sortirà res, però de moment ja els hi toquem el que no sona a tota aquesta gent escarrosa i etarra i bolivariana, etc. Ja els cridarem a declarar, ja els hi farem perdre temps, hauran de pagar un abogat, hauran de tornar a declarar. No apareixerà res perquè no hi ha res que es pugui denunciar, però jo els hi tocaré el flabiol durant mesos i tota la gent anirà acollonida. Aquest és el tema que va passar també a tots aquells mestres de Catalunya que els va denunciar pares de policies perquè deien que adoctrinaven en contra de la policia i de la Guàrdia Civil els seus fills. Va haver una campanya amb els seus noms penjats a les xarxes i als diaris i després no ha quedat amb res perquè les sentències absolutòries no apareixen als mitjans que van fer portada d'això. Però aquí és igual. Es tracta d'atacar tot el que sigui cultura, tot el que sigui país, etc, etc. És a dir, que siguem conscients de quina penya de Vox, i tot això està en Vox, està amb aquests ultracatòlics, està amb tota aquesta jantola. Ja, bé, la setmana passada de l'agressió que havia a Castelló, amb barres de ferro, el regidor de Vox, que és de Pego, el senyor Ortolà, un advocat que defensa un dels que van atacar i van ser condemnats per les agressions del 9 d'octubre. Aquesta és la penya, i tu te'l veus allí en una foto, que la veureu a les xarxes, del senyor Ortolà, ben vestidet de verd, evidentment va de verd, i una careta de bona, perquè és de l'Opus, fa careta de bon xiquet, i és un feixista de manual. Perquè el feixisme no és sortir amb esvàstiques, no es tracta d'això, són moltes maneres, molt finet. Bé, seguirem parlant i denunciant totes aquestes agressions i atacs a la cultura i a la convivència dels països catalans i d'on sigui.
Arrimata, una mà posa la cadereta, xiqueta meua, d'esquerra dreta, enca que estigam en el mercat. Pone a ballar la bachateta, testo que el carrer d'ense s'enflama, així et deslama, i si el traig apreta, mona per bunyols i un traguet de misteleta.
La bachateta valenciana.
Paso doble, me recuerda lo de Nita al Carmen. En tu saco vas a nate. No me pensé en apegarme. Con su carra desde el padre. Arrima esta. Una me apoya la cadereta. Chiqueta me gua. Teta, testo del carrer d'encès en flama, així et deslama, i si el traig apreta, mona per bunyols i un traguet de misteleta.
I ara us volia llegir l'article que he comentat, que era molt, que era una mica sorpresa i que crec que impacta perquè llegeixes i et quedes, dius, ostres, doncs potser té raó, no? Vull dir, aquestes històries. I és un article de Marta Rojals del mes de gener a VilaWeb, però que no perd res de vigència, evidentment, perquè ho titula Menjar carn de gos i per què no? Com el subtitulat és Aquí no obliguem pas a menjar conill rostit a un japonès o a un entrecot a un vegetarià. Només demanem que no es atabalin, no ens atabalin amb discursets i que cadascú faci el que li sembli amb el seu menú. L'article diu, comença, Corea del Sud té previst de prohibir la cria, matança i venda de gos per al consum humà de cara al 2027, seguint les passes de Tailàndia i Taiwan. El canvi social arriba després de molts anys de lluita dels animalistes locals i també visitants. Aquesta colla de fleumes dedicats a blasmar els usos i costums del rei de la creació a l'hora de sotmetre's la resta de criatures del món. Uns usos i costums que varien d'una cultura a una altra, també d'una mentalitat a una altra, insuflant aires de superioritat de la pròpia sobre l'estranya. És allò que a mi ningú no m'ha de dir aquestes copes de vi, he de beure quantes, ni quin tall m'he de posar entre llengua i paladar. El mercat de la carn canina és un desori difícil de delimitar i quantificar. Segons els càlculs semioficials, entre la Xina, Indonèsia i el Vietnam, es sacrifiquen cada any 30 milions de gossos per a tal fi. És a dir, per al consum humà. I l'abast fora dels registres podria duplicar i triplicar la xifra. És a dir, que podria arribar a 90 milions. L'ànima sensible que ens ensopega la imatge no se la pot esborrar del cap. ja sigui en un mercat, a llom d'un camàlic o en un carro motoritzat, aquelles gàbies atapeïdes de gossos d'ulls tristolls, bestiar immobilitzat a l'espera del sacrifici del comprador, el que arribi primer dels dos. El turista acomodat, amb la seva dieta superior basada en animals que no borden ni els posem nom, van ser el primer a posar el crit al cel. Quina bestialitat! Les prohibicions recents de menjar carn de gos són erràtiques i van per barris. Mentre països com Corea del Nord s'hi han posat fort, a Indonèsia i al Vietnam el consum hi és cada vegada més popular. I no n'he trobat les raons. A la Xina no va ser fins a l'any 2020, amb la por del coronavirus i de les transmissions zoonòtiques, que el govern va classificar els gossos com animals de companyia. Fins fa 15 anys es consideraven bestiar. I en va vetar el consum. Però, malgrat tot, encara tenim notícia de noves edicions del Festival del Gos de Yulin, creat en cap aquí com el 2009, on se'n maten a centenars i milers amb l'alegria d'una fira del caragol. Tot i això, la tendència general és dràsticament a la baixa, empesa per les noves generacions i per una realitat global, que els gossos ara entren a les llars familiars per a formar-ne part. Això mateix ha passat a que el president sud-coreà, Yoon Suk-yeol, un dels promotors de la mesura animalista que ha estat aprovada finalment per a la pràctica totalitat del Parlament. I dic finalment perquè abans n'hi havia hagut diversos intents, frenats, entre altres motius, per la pressió del sector. Entre el món nou i el vell, ara els creadors tenen la intenció d'impugnar el projecte de llei al seu Tribunal Constitucional i amb al·legacions que segurament també ens sonaran. La dificultat de reconvertir els seus llocs de faena, l'atac a la llibertat individual, la vulneració dels drets, dels seus drets i dels consumidors. L'empresari caní, si se'n pot dir així, com a molt estaria obert a acollir-se a sistemes de ramaderia més ben vistos. I aquí és quan servidora m'he il·luminat. El ram del gos, ben mirat, no hauria de renunciar ni al mercat ni a la seva tradició ancestral. Quin motiu hauria d'impedir, per exemple, de posar al dia el negoci en aquells territoris on hi és arrelat? Per què no hauria de poder adherir-se la producció de carn de gos als processos de la indústria càrnia avançada? Sotmetre's a la regulació sobre el benestar animal pel que fa a l'engreix, el transport i la matança, amb estrictes protocols d'higiene i salut veterinària, amb granges i gàbies condicionades, unes hores de llum determinades, uns metres quadrats mínims d'estabulació, per què no? Un hom podria dir, si no fos amant de la indústria intensiva, que allò que cal potenciar és la petita ramaderia amb un nombre reduït de caps canins criats sense semillibertat, desmamats a com més tard millor, sempre que no hagin de ser de llet, amb prou espai per a córrer i desenvolupar-se de manera natural, saludable i ètica abans del sacrifici. Sigui com sigui el model del negoci, la idea és la mateixa que s'esgrimeix per a tantes altres viandes. Qui vulgui menjar gos, que pugui menjar-ne, i qui no en vulgui, que no en mengi. Tanta mania a voler prohibir-ho tot. Els països catalans, on s'ha encunyat l'expressió ser més dolent que la carn de gos, potser ens costa més d'entendre, però cada cultura per a on l'enfila. Aquí no forcem pas a menjar conill rostit a cap japonès o un entrecot a cap vegetarià. Només demanem que no ens atabalin amb discursets i que cadascú faci el que li sembli amb el seu menú. Però, ai, amic, que no és això. Pretendre fer amb els animals de companyia el mateix que fem amb els de consum és una barbaritat que la nostra societat no admet. És que seria una declaració de guerra, d'espècie a espècie. Els gossos ens cauen bé, són juganers i simpàtics, i convenientment ensinistrats ens són fidels i d'utilitat i ens fan contents. Es mereixen l'indult. Se l'han guanyat no com altres, que han tingut la desgràcia de no importar un rava a ningú fins d'un sistema cultural determinat. Malgrat que els uns com els altres també tenen sistema nerviós, pateixen igual, s'estressen igual, fugen igualment del dolor i de la mort. Però els reis de la creació només decidim salvar les bèsties que han sabut conquerir els nostres afectes, perquè al final tot tracta del mateix, de nosaltres i del nostre interès. Fins ací l'article de Marta Rojals. Jo ni poso ni trec. És polèmic i cada un reflexioni i pensi el que vulgui.
Comença hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
Bona vesprada. Això és hauria de ser veritat, una col·laboració en La Mosca. Per res, avui parlarem d'un tema que està en la boca de tots, és la sequera. Aquí a la vall de Pego ja fa moltíssims mesos que no plou, com cal, com hauria de ser. I què està passant? Que el consum d'aigua és molt gran, els aqüífers baixen, es nota sobretot en els pous i en les sénies, cada vegada el nivell és més baix, i la taronja no es val. A part de tot això, estem entrant en un sistema econòmic on realment la gent vol guanyar diners de manera fàcil, ràpida i siga com siga, sense mirar conseqüències que puga tindre en el medi ambient o el que siga. Ja vegueu que està el món de la criptomoneda, en el qual tu inverteixes els diners i si tens un poc de sort pot multiplicar per 100, per 200, per 300, fins a 1.000 o més. Aleshores, hi ha hagut una pèrdua de valors en general, en les quals les coses que fa uns anys tenien valor ja no en tenen. Aleshores, hem creat una societat en la qual les persones només miren el seu bon profit, no tots, per supost. Ja vegueu que la nostra vall i les valls que n'hi ha pròximes, a poc a poc, estan convertint-se en grans urbanitzacions, en el qual els propietaris dels terrenys, com no es paguen la producció agrícola com caldria, que el volen extraure algun profit, sinó ells, personalment, sí que els hereus. Aleshores, les urbanitzacions, hi ha molta gent que està en contra, però sí, hi ha un sector que ho aprova. Igual passa aquí en la nostra terra. No volem, però realment en una economia de poca producció de poc benefici econòmic, l'única solució és que les terres que tenim tinguin un valor afegit per les urbanitzacions. I tot això què porta? Porta a una degradació brutal del nostre paratge natural, del nostre ambient i tal. Però clar, això com es pot solucionar? Fàcilment. Es pot solucionar per les lleis, perquè els nostres governants tinguin una visió global, generalitzada, consensuada, no només des d'un poble, sinó de tot. Una societat, un país, una vall on estiguera regulat els abusos, tant urbanístics com de l'extracció d'aigua, com inclús els abusos sobre els preus baixos que tenen els productes agrícoles. Aleshores, això podria aconseguir que la vida en general global de tots es millorara. Aleshores, hauria de ser veritat que la participació de ciutadans i la coordinació de tots els polítics, siguin de dretes o d'esquerres, de centre o nacionalistes, fora realment, podríem dir, real, i que els interessos globals de la població de la comarca, del nostre país, tingueren unes idees bàsiques clares. No al revés, no gastar-nos diners en fer festes innecessàries fora del lloc o fer altra volta carrers de cotxes, etcètera, etcètera, sinó centrar-nos en el que és la comunicació i l'ordenació del territori. Amb tot això, dono les gràcies i desitjo que passeu la pròxima setmana bones festes i que descanseu de Sant Josep, que ha sigut brutal, sense pluges i sense res. Per un costat, molt malament, però per un altre, de vegades, sempre quan fan falles plou i és una, podríem dir, una mala sombra, una mala sort. Molt bona nit. Una abraçada al nostre amic Vicent Morera, que fa possible que este programa i moltes coses en Ràdio Pego funcionin.
I bé, i per tancar el programa escoltarem la cançó d'Arturo Álvarez amb la lletra dels poemes d'Estellers, Enyore un temps que no és vingut encara. Però abans us vull llegir la crònica de valenciaplaza.com en què les Corts Valencianes han dit no a l'any Vicent Andrés Estellers. La València Plaza ho té en castellà i jo faré la traducció en valencià, que ja podrien haver fet-ho també. Diu el diari del dia 8: l'any Sorolla o l'any Berlanga són alguns dels projectes culturals que han marcat l'agenda dels darrers exercicis. Un llistat de grans noms als que aquest 2024 s'esperava sumar un més, el del poeta Vicent Andrés Estellers. A mi m'ha sortit un rodolí. La declaració de l'any Estellers per al centenari del seu naixement ha estat, però, envoltat en la bronca política, un debat que aquest dijous ha arribat al ple de les Corts. Així doncs, Compromís ha presentat una proposició no de llei per declarar el 2024 com a any Estellers, una proposta que ha sigut el centre d'un agitat debat entre govern i oposició, que ha acabat per no trobar acord, sent rebutjada la proposta per 51 vots en contra, PP i Vox, i 46 a favor, Compromís i PSPB. Avui toca estar a l'altura de qui és rotundament part essencial de la cultura valenciana. Va subratllar durant la seva intervenció la portaveu de Cultura de Compromís a les Corts, Verónica Ruiz, que va tirar encara a les institucions valencianes el seu estrepitós silenci entorn al centenari. Recordar i commemorar el centenari d'Estellers és un acte de justícia històrica i cultural, va recalcar. Ruiz, que va trobar amb el grup socialista com a còmplice de la proposta. El text de Compromís fou esmenat per el Partit Popular, una modificació defensada per la diputada Francisca Bartual, per la que es manté la idea de generar actes al voltant de la figura del poeta, però que es vol canviar la idea de declarar l'any Estellers per la de reconocer la figura literària de Vicent Estellers. Encara diuen Vicent, no diuen Vicente. No. En aquest sentit, Bartual ha assenyalat que el grup popular, claro que reconoce la figura d'este poeta, però també d'altres artistes. El temps que ha defensat una cultura que, entre comelles, no debe ser de izquierdas ni de derechas y basada en la libertad. Una esmena que Ruiz ha titllat d'excuses. Per ser a part del diputat de Vox, Jesús Albiol, ha acusat a Compromís d'usar autors cercanos a la causa catalanista per a la seva causa política, incidint en el que el govern de PP i Vox va a desmantelar toda esta estructura ideológica que han construido el gobierno del Botànic para sus países catalanes. Citando anteriores palabras del vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, que li vam tocar los chicos del Maíz, del Club Valencià, la setmana passada li van dedicar una cançó. Vicente Barrera, un fascista de primera. Si la voleu, la podeu trobar a internet. És bo recordar que el propi Barrera va presumir durant la presentació dels pressupostos del 2024 d'eliminar diverses de les partides vinculades al govern del Botànic, entre les que s'inclou aquella vinculada a l'autor. Se han olvidado decir que el Espai Fuster le hemos quitado el 100% del presupuesto. Com també, i presumo d'ello, no me escondo a la càtedra Vicent Andrés Estellés, que ustedes regaron, con 50.000 euros, va subratllar Barrera durant la seva intervenció. Finalment, no ha hagut acord en el ple i la proposta presentada per Compromís ha sigut rebutjada. En canvi, l'excepció a la bronca, en aquest cas, ha sigut la Diputació de València. Fa només uns dies, la Corporació Provincial aprovava en el ple la moció de Compromís esmenada pel PP per a declarar el 2024 com l'any Estellers. Tots els grups polítics, a excepció de Vox, van defensar la importància de l'obra de l'escriptor per a la cultura valenciana i l'oportunitat que suposa l'aniversari del seu naixement per a promocionar-la. És un reconeixement merescut, ja que Estellers és, sens dubte, un dels grans poetes europeus. Va subratllar per la seva part el diputat de Cultura, Paco Teruel. Ojo! Dies abans, de fet, s'havia anunciat una sèrie d'accions per a posar en valor la seva figura, com una sèrie de recitals o la reedició dels volums d'Estellers publicats per la institució Alfons el Magnànim i que estan esgotades. Serà, en qualsevol cas, la plataforma cívica 100 d'Estellers la liderarà les accions al voltant Estellers aquest any. Una plataforma creada per a prendre la iniciativa de la commemoració front a la predisposició nul·la de les institucions valencianes, tal com defensaren durant la seva presentació. Entre altres accions es planteja una exposició itinerant, trobades d'escoles comarcals, xerrades, taules rodones o recitals de poesia i música en directe. La plataforma està formada per Cabassot, Cultura Crítics, ACPB, Escola Valenciana, Fundació Sant Bori, Societat Coral El Micalet, Col·lectiu Vidi Montllor, Ateneu de Bétera, Car Revolta, El Tempir, Pen Català, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i un entre tants, així com treballadors del sector cultural, personalitats polítiques, sindicals, activistes i la família del poeta. És a dir, que a pesar d'aquest govern que va guanyar per un diputat la majoria absoluta, i a pesar que es volen borrar la cultura, la llengua, etc. del País Valencià, no ho aconseguiran. La prova és tota aquesta gent, i moltíssima més, que està per celebrar el centenari d'Estellers i moltíssimes activitats al voltant de la cultura i la llengua del País Valencià i dels Països Catalans. Escoltem a Arturo Álvarez amb el seu poema de Vicent Estellers a ritme de blues, Enyore un temps que no és vingut encara.
Vingut encara com un passat d'accelerada lluita de combatius balcons i d'estàndards. Enyore un temps que no és vingut encara, irat de punys pacífic de corbelles, nou de cançons, parelles satisfetes, el menjar
i el sol entrant fins al darrer racó. Enyore un temps que no has vingut encara.
I fins ací el programa d'avui. Com sempre esperem us hagi agradat i us hagi aportat informació i debat. Sabeu que ens podeu escoltar en directe ací a la 107.8 de la FM, a radiopego.com, i a partir de demà a la web de Radio Pego tindreu el programa penjat durant tota la setmana. Res més, només us vull comentar que de la crònica de Joània ens ha arribat ja un dia posterior de, el tema de que a Cuba ha vingut, suposo que molts haureu vist a notícies, que manifestacions i no sé què, pues no, ha vingut gent al carrer a protestar o a exigir millores amb el tema de dels talls de llum, el menjar, però no ha vingut cap violència ni res, sinó un debat amb les autoritats, perquè si és una manifestació, jo no he vist mai aquí, si una manifestació en què hagi dos policies sense porres ni escuts i estiguin entremig de la gent parlant i escoltant. I la secretària del partit, l'autoritat, ells al carrer i parla amb ells, i no passa res, no va passar res. Hi ha una situació molt dura a Cuba, això el govern és conscient, provocat per aquest bloqueig criminal que no deixa entrar petroli, no deixa entrar ni compres de menjar, Cuba eixirà d'això, però les campanyes en contra són obscenes i són d'una força increïble. Però Cuba resistirà, porta 65 anys i Cuba no està sola, com diu la cançó. Res més, us esperem la setmana que ve. Sigueu feliços, mengeu anissos i visca la República.